diràs.
Bon dia, són les 6 i des d'ara i fins les 7. Com sempre, aquí, a la Primera Pedra, en serem molts amb moltes ganes de dir bon dia.
La Primera Pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
One day in London City, a crew called C2C. They came to rock the party. Say what?
Si hi ha una cosa que sembla estar de moda des de fa temps, és, en nutrició, el dejuni intermitent. Es tracta d'estar entre 12 i 16 hores sense menjar. I avui en volem parlar amb la Núria Vilarrassa, que ella és especialista en endocrinologia i nutrició, coordinadora del grup Obesitat de l'Hospital Universitari de Bellvitge. I la tenim aquí amb nosaltres. Al Núria, bon dia.
Bona.
Perquè realment és tota una tendència. Tothom fa aquest dejuni, que sembla que és la panacea per poder perdre pes. I jo no sé fins a quin punt, quan parlem de dejuni, en primer lloc, de què estem parlant? Perquè he dit entre 12 i 16 hores sense menjar. És això el que es consideraria aquest dejuni intermitent?
Sí, d'entrada no és com una dieta en concret, sinó un període de temps en el qual mengem i en el qual, per tant, estem en dejuni. Hi ha dos conceptes. Un, que és el dejuni intermitent, que consisteix en algun dia a la setmana reduir un 60% de les calories total de la dieta. És a dir, s'està 5 dies menjant normal i dos... No? En el qual es redueix un 60% les calories de la dieta, o a dies alterns.
Això seria un dejuni ben fet.
Bueno, això és un, com es defineix un dejuni intermitent.
Val.
I després hi ha la traducció de l'anglès del time restricted feeding, o sigui, que temps restringit en el qual estàs menjant. Que significa que redueixes les hores de la ingesta entre 8 i 10 hores. Ah. 8 i 10 hores és el temps en el que tu estàs menjant, de manera que la resta és el que estàs en dejú.
Per tant, estar 12 i 16 hores en dejú és sa, perquè jo recordo que quan era petita deien no deixis l'estómac que estigui tantes hores sense menjar.
Amb això, sí, hi ha molta controvèrsia i realment el que ens falten són evidències sòlides, com amb tot. És a dir, avui dia hi ha un problema d'excés de pes i d'obesitat, que les prevalences van pujant. La gent busca una manera fàcil d'adherir-se a una dieta per poder baixar pes. Aleshores, aquest tipus, que no és dieta, sinó aquest tipus de restricció de l'horari en el que es menja, hi ha persones que ho troben fàcil d'adherir-se i els hi ajuda a perdre pes perquè, en el fons, el que estan fent és reduint les calories total de la dieta. O sigui, el que és important és que durant el període que ells mengin una dieta saludable, per així dins-la. Perquè, clar, si menges poques hores, però el que menges no és sa, no és saludable... No
estàs perdent, exacte, estàs perdent el que guanyes.
Sí, tot això, sí, una mica la idea venia d'estudis amb ratolins, que sí que si estaven molt de temps en dejuni, això provocava una milloria del que diem resistència a la insulina. És a dir, les persones amb obesitat, el pàncreas treballa més forçat perquè hi ha un excés de greix i hi ha una resistència a la insulina, que és una mica la clau de després totes les malalties metabòliques, problema de diabetes tipus 2, problemes d'hipertensió, problemes cardiovasculars... I en ratolins semblava que restringir la ingesta amb hores al dia anava bé. En humans no hi ha evidències. De fet, hi ha un estudi publicat ara fa poc en una revista que per nosaltres és super d'alt impacte, és a dir, que és molt seriosa, que sí que han agafat pacients que un grup els han fet dejuni intermitent i menjaven de 8 a 4 de la tarda i la resta del dia estaven en dejuni, i un altre grup en el qual se'ls feia una restricció calòrica, és a dir, les calories de la dieta eren entre 1.200 i 1.500. A l'any perdien el mateix pes i a nivell del que he intentat explicar, de la resistència a l'insulina i de tots els marcadors cardiovasculars, eren similars. És a dir, que el que sembla és que funciona, si el que menges durant el període que estàs menjant és saludable i sobretot perquè al final acabes fent una reducció de les calories totals de la dieta.
De totes maneres, aquest dejuni el fas hores abans d'anar a dormir. I el que sí que sabem també és que és bo no menjar massa hores abans d'anar a dormir. Amb això també aconseguiríem un benefici, és a dir, són les hores prèvies al descans les que no ingerim.
Sí, realment, a vegades, amb la vida que portem, mengem massa tard. Això és cert. Hi ha gent que menja a les 4 de la tarda perquè treballa fins les 3, arriba a casa, s'ha de preparar el dinar... persones que acaben sopant a les 11 del vespre, també els horaris, per exemple, d'extraescolars dels nens. Jo que tinc un nen que juga a futbol, arriba a les 10 del vespre a casa.
Clar,
si volem sopar tots junts, acabem sopant a dos quarts d'11. Clar, i no, això realment no es sap perquè anem a dormir després al cap de poques hores. És a dir, sí que és veritat que sopar, menjar abans i sopar una miqueta més d'hora és més sa per l'organisme.
Uh-huh.
El que passa és que estem limitats per els horaris, la vida que portem.
I nosaltres ara estàvem parlant d'aquest dejuni intermitent, però sí que hi ha dejunis, és a dir, hi ha com a dietes de xoc que fa que durant un temps la gent pren com una mena de xarops i que, per tant, redueix durant una setmana o uns dies la ingesta de sòlids. Això són coses una mica arriscades.
Sempre, qualsevol abordatge dietètic, tens que estar en mans de professionals. Uh-huh. És a dir, tothom vol la dieta miracle, ningú vol passar gana i tothom vol baixar pes, però s'ha de fer amb un control mèdic, un control de professionals, amb assessorament. No tot serveix. És a dir, sí
no
que hi ha...
Ah,
exacte. Hi ha dietes de molt baix contingut calòric, és a dir, el que recomana és que del total de la dieta per poder baixar pes baixis unes 500 calories al dia. Llavors hi ha dietes que sí que fem com d'això, que el que tu explicaves, que són de molt baix contingut calòric, però això ha de ser en un període controlat i, per exemple, si estem preparant una intervenció, no? Preparar per un recanvi valvular amb algú que tingui no? una obesitat molt important o abans de la cirurgia de l'obesitat...
Però evidentment aquí sempre hi ha un metge.
O una pròtesis de genó... Exacte, té que ser molt controlat, sempre amb un... I sí que és veritat que hi ha persones que inclús... A vegades s'ha provat això amb l'àmbit ambulatori, però sempre controlat, i sí que pot servir per donar una empenta, no?, aquestes dietes de baix contingut calòric, ajuden a adherir-se a la gent després a tindre una dieta més àmplia, no tan restrictiva en calories i a mantindre aquest pes. Ara, fer-ho sense cap tipus de guia per un professional...
És sí, arriscat i fins i tot podem aconseguir l'efecte contrari, l'efecte rebot.
Exacte, perquè a més estem restringint calories, estem reduint nutrients i hi ha riscos nutricionals. Uh-huh. Això té que estar assessorat, no?
El sistema que no falla és reduir calories, això ens ha quedat clar. Per tant, si fem unes hores de dejú, ens ajuda a reduir una mica les calories, pot ser que funcioni, però si no, tot sempre sota control mèdic.
Núria. Sempre.
Doncs moltíssimes gràcies, Núria Vilarrassa, que és, com dèiem, especialista en endocrinologia i nutrició i coordinadora del grup Obesitat de l'Hospital Universitari de Bellvitge.
Gràcies.
Una abraçada.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí.
Des de fa temps sembla que hi ha una crida del bosc, una atracció cap al món rural, cap a la muntanya. La temporada passada ens va sorprendre molt Sola, de Carlota Gurt, una novel·la que proposava una relectura de solitud de Víctor Català en un entorn idíl·lic, però inquietant. Fa pocs mesos s'ha publicat una altra novel·la que va en la mateixa línia muntanyenca, tot i que té un estil narratiu completament diferent. Es tracta de Mamut, d'Eva Baltasar, publicada per Club Editor. I aquest, precisament, és el llibre que avui ens proposa l'Eva Comas Arnal. Eva, molt bon dia.
Hola, molt bon dia.
Explica'ns aquest llibre, que forma part d'una trilogia, a més a més.
Sí, sí, sí. Eva Baltasar va arribar, diguem-ne, amb la seva primera novel·la, que es deia Per Magel, diguem-ne, per la porta gran a la literatura catalana. Ella és poeta de fa molt de temps, és una poeta barcelonina, i havia, doncs, escrit molts poemaris, però en Per Magel, l'any 2018, va ser un boom, no?, publicat també per Club Editor. I Per Magel era la novel·la que obria una trilogia, que va seguir amb Boulder, que es va publicar el 2020, i ara ens ha arribat Mamut, que és la novel·la que tanca aquesta trilogia, no? Són tres novel·les amb veu en primera persona on parla una dona, no? Una dona especial. Cada una d'elles és diferent. A més, de les tres, són tres dones així diferents. En aquesta, en el cas de Mamut, no sabem el nom de la noia, de la dona, no? Perquè comença tenint 24 anys i després va creixent. I fins i tot la mateixa Eva Baltasar, quan l'anomena Mamut, no? A la seva heroïna particular. Deixa'm dir que és un llibre molt ben escrit. L'estil és impressionant, després en parlarem, però més a més és com dir-t'ho. O sigui, no et quedes indiferent davant d'aquest llibre. Et fa moure els esquemes, et diu, ostres, jo seria capaç de fer això? Saps? Que és la pregunta constant que et vas fent mentre et va parlant aquesta veu.
Clar, i què és el que fa que t'impliqui realment en la lectura. Tu parles de trilogia, però suposo que són independents, per tant aquest llibre el podem llegir independentment sense haver llegit els altres.
Sí, totalment, totalment.
I quin és el punt de partida de l'argument de la novel·la?
Comença una noia normal i corrent que està treballant a la universitat amb un grup de recerca, té 24 anys, i no li agrada massa la seva feina. Ella es dedica, com a treballadora d'un grup de recerca de sociologia, a anar a residències de gent gran, a fer llargues entrevistes amb avis i amb àvies, i després d'aquestes entrevistes les ha de col·locar a dintre d'una carpeteta allò molt rigorosament establerta per la universitat. És a dir, que es troba que les grans històries de vida, allò que a ella li agrada tant, que és anar a entrevistar avis, queda reduït a un número, a una... I llavors, d'alguna manera, diu, és que la universitat no m'interessa per res, plego de la universitat, comença a fer feines, s'adona que el món laboral és un desastre, és una estafa, que, a més, això, molts de nosaltres,
home,
podem coincidir-hi en alguns moments, no? I diu, calla tu, me'n vaig a la muntanya.
Que, quanta gent es trobarà aquí, reflexida.
Exacte.
Amb la història d'aquest personatge.
Que, curiosament, Eva Baltasar, això, no així com ho he explicat, però aquesta fugida cap a la muntanya la va fer. Quan era jove, va agafar i se'n va anar cap al Berguedà. En aquells moments, ella era mare d'una criatura molt petita, i se'n va anar a viure a la muntanya durant un temps. Per tant, el que explica Mamut, en certa manera, sí que està basat en vivències que ella va tenir, el que passa que la protagonista, doncs, és un personatge diferent, que no és ella, no? Mm. Per tant, diguem-ne que té com respira veritat el llibre, per dir-ho així.
I el títol, també, perquè Mamut...
Sí,
a mi no m'agradaria que em diguessin Mamut, també t'ho dic, però segur que té una lògica.
Ja, sí, té una lògica. De fet, aquest viatge que t'he explicat d'ella treballant a la universitat, després fent feines així una mica, doncs, d'estar per casa a la ciutat, i finalment anar-se'n cap a la muntanya, fixa't que és un viatge cap a l'ésser més atàvic, no? Per tant, la protagonista de la novel·la vol anar fins a la part més fonda, més gairebé, que ja ha quedat en extinció, cap a aquella part més ferèstega, més irracional, no? Comença la novel·la que la protagonista diu, em vull quedar embarassada. I com que la protagonista... és lesbiana, munta una gran festa en el seu pis, no?, per tenir relacions amb algun home i quedar-se embarassada. I és un constant en tota la novel·la de voler estar embarassada, però no en un sentit maternal, no en un sentit de voler tenir un fill i acaronar-lo, que és una cosa que portem tant, no?, en el nostre inconscient, sinó per una cosa encara molt més atàvica. És a dir, el que proposa la protagonista del llibre és... volia que la vida passés a través meu, és a dir, es volia quedar embarassada només pel fet d'estar embarassada i parir. I ja està, no? I són aquestes idees que de vegades vas llegint la novel·la i dius, ostres, jo amb això hi concordo o no hi concordo, sinó que busca això, no?, la cosa més atàvica, és a dir, com els mateixos animals, no?, que som animals, els éssers humans, que tenen relacions sexuals per una atracció i una força atàvica que està allà, i per això es diu Mamut, perquè és una part que hem oblidat, no? Mm-hmm. Però que hi és.
Que hi és. I què explicaries del seu estil? Tot això com ho explica?
Uf, té molt a veure el fet de que és una poeta. Llavors, cada frase del llibre és com si estiguessis davant d'un vers. Abans, al començament de tot, tu has dit, hi ha aquesta crida del bosc, no? que hi ha molts llibres ara, sobretot escrits per dones,
sí.
que parlen d'aquesta escapada, me'n vaig cap al món rural,
tocar,
cap a una masia,
a tocar terra,
no?
I exacte. Verd i marró.
I per això tenen tant d'èxit els comptes aquests d'Instagram, no? que et reprodueixen la vida rural, com el Marta Masies i tal, no? I parlàvem de Sola, de Carlota Gurt, que és un llibre doncs, amb molta potència i quasi bé conversacional el to, no? Doncs aquí estem al davant d'una cosa completament diferent, que és un llenguatge que el veus que està molt treballat, molt pensat, que cada paraula està caronada, es nota molt que és una poeta, llavors... Quasi que de vegades ve de gust llegir dues o tres pàgines només pel plaer de llegir dues o tres pàgines del llibre. I que no cal, fins i tot, ni llegir-te'l seguit, saps? Perquè ja quan te l'has llegit una vegada, que ja saps la trama i tal, doncs agafes, obres i dius... Hi ha una veïna que viu a 6 quilòmetres, en una casa com la del pastor... a peu de la carretera, i que té aquell ritme, pam, pam, pam.
Perquè ara he de dir que l'Eva ha agafat el llibre i ha obert la pàgina per atzar.
Sí, no estava
ni preparat,
sí,
no?
Sí.
És ben bé així.
Sí, sí.
Qualsevol pàgina estan estudiades totes les paraules.
Sí, funciona superbé. Sí, sí.
Ai, Eva, com sempre, ens agafen unes ganes de llegir, que, escolta, tornem a apuntar Mamut sí. a la nostra llista de lectures.
I també Sola, si no l'heu llegit, de Carlota Gurt, que en parlàvem ara, també.
Exacte.
És molt diferent, però val molt la pena, també.
Doncs que bé, dues lectures més, que ens proposa, com sempre, l'Eva Comas Arnal. Moltíssimes gràcies, Eva, que vagi molt bé.
Fins d'aquí dues setmanes.
Adéu-siau.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Vacances, i sovint ens passa que després d'uns dies de trencament, de desconnexió, de veure les coses des de lluny, ens n'adonem que no ens agrada el que fem. El que fem a nivell professional, que ens sentim atrapats, que no sabem sortir de la nostra pròpia rutina de treball i reinventar-se no sempre és fàcil. O sí, en volem parlar amb l'Helena Puig-Guitart, que és psicòloga amb més de 70.000 seguidors a Instagram, justament. Aquest juliol la podíem, a més, seguir en una xerrada TED, que podeu recuperar, parlant d'aquest tema de reinventar-se. Helena, bon dia.
Bon dia.
Ara deia jo, és difícil, però... O no, no sé. Tu ho veus difícil? Creus que és possible reinventar-se professionalment?
Sí, és difícil. No és fàcil reinventar-se perquè implica moltíssimes dinàmiques i reinventar dinàmiques que el que fan és que ens encarem a una nova identitat de nosaltres mateixos. És a dir, és deixar enrere qui som per, com deia jo a la TED, quan la vaig presentar, els vaig posar una mica el símil de la ceba. La ceba va sumant capes perquè anem sumant coneixements, però a la ceba, si li anem restant capes, ens anem acostant cap a la nostra essència. Reinventar-nos al final és el procés que has dit tu. Vinc de l'estiu, he agafat distància i me n'adono que no sóc jo fent el que faig. Aleshores, el procés de reinventar-se és, vale, doncs qui sóc jo?
Exacte. Per tant, hauríem de fer primer que res unes prioritats, també, no?, a l'hora de fer aquesta reinvenció professional.
Totalment. En línia del que et deia ara, clar, si jo sóc qui sóc perquè tinc la professió que tinc, i parlem de l'àmbit professional, en la xerrada aquesta TED que tu esmentaves, deia que hi havia unes condicions que per mi havien de donar-se per poder assolir el procés de reinventar-se, i ho comparava amb la paraula amb un profeta que és Daniel, no? I cada lletra tenia un significat. Això que dius tu és la D de desapego. Jo he de deixar anar qui sóc, he de deixar anar coses que jo tinc, he de saber renunciar, que és de les coses que ens costen més avui en dia com a cultura, per poder iniciar aquest camí. Per això estava la primera lletra. Sense el desapego no és possible iniciar el camí.
Clar, perquè haurem de renunciar, per exemple, ara m'imagino que tens una feina, però clar, estàs atrapat en el temps, i no tens temps per preparar-te i fer un curs de no sé què, i no tens temps perquè si faig això necessitaré més temps. i acabes continuant fent el mateix. Aquest desapego, és aquest marcar prioritats, és dir, potser he de deixar les estones de televisió.
Tal qual.
He de deixar fins i tot el gimnàs.
Tal qual.
Valorar.
Tal qual. Segur que coneixes gent que ha apostat per processos de reinvenció, no?, que l'impliquen, doncs, estudiar una nova carrera, dedicar unes hores a coses que potser a l'edat que té, perquè ja és més gran, no li venen de gust. Però és que són condició indispensable. Sense això, la reinvenció no és possible. Llavors, sí que hi ha temps. La qüestió és prioritzar. Si tens temps per mirar una sèrie, i diem una sèrie perquè ho fem tots, no?, doncs tens temps per estudiar 30 minuts, ni que sigui. No necessitem grans coses, però sí reubicar el que són les nostres prioritats.
Mm-hmm. Tu parles amb coneixement de causa, perquè tu també, de fet, amb tres criatures vas decidir reorientar la teva vida professional i començar a estudiar psicologia.
Totalment. I, a més, ho vaig començar a estudiar pensant, bueno, faig això perquè necessito una carrera de Ciències de la Salut, i va resultar que m'apassionava. I aquí estic, o sigui, no és ni molt menys impossible. Jo sempre explico, a la TET ho vaig explicar, però ho he explicat moltes vegades, que jo m'he tret la carrera a base de nits de discoteca de les meves filles. O sigui, anar-les a buscar a les 5 del matí o a les 4 del matí i pensar, clar, dic, doncs no me'n vaig a dormir, aprofito i em trec treballs de sobre i vaig avançant. És a dir, és això, necessita de sacrificis.
I a més, exacte, de sacrificis, i a més, també depèn del perfil de cada persona. No és el mateix una persona que té la vida solucionada econòmicament que una persona que té un pes i una responsabilitat econòmica familiar que la té més lligada, no?
Exacte. Els consells mai poden ser universals, s'han d'individualitzar totalment, perquè és el que dius tu. És a dir, jo puc tenir estalvis i llançar-me a reinventar-me d'una manera, o puc viure molt justa de diners i haver-me de reinventar d'una altra. Les pautes, els temps, són molt diferents, no es pot generalitzar en cap cas. Però sí que el procés és possible amb totes les condicions. És una qüestió de ganes.
I després la planificació.
Totalment.
Ho hem d'endreçar tot una mica, no?
Totalment. Seguint amb la TET, la segona lletra era la d'anticipació. Hem de fer un pla. Les coses no es fan així perquè em llevo un bon dia, on hi haurà gent que sí, no? Però en principi no. És perquè jo m'ho preparo, perquè m'ho planifico, perquè em marco uns objectius, perquè els revaluo, aquests objectius. Perquè em puc posar un objectiu i adonar-me al cap de 3 mesos que allò no m'acaba de servir. Vale, doncs, però seguir el procés ben de prop. I llavors, amb aquesta planificació, vaig traçant aquest camí. Jo crec que és una de les coses indispensables. En psicologia, jo ho defenso molt, fins i tot en converses de parella, perquè quan anem a la feina ho portem tot superpreparat i pautat, i en canvi quan tenim converses superimportants i transcendents a nivell personal, anem allà a improvisar.
A veure, què em dius, no? A veure ell què diu.
I què contesto? Doncs contesto el primer que em passa pel cap, perquè no estic fent servir aquesta part del cervell, que és el còrtex frontal, que és el que em serveix per planificar, per inhibir impulsos, per gestionar emocions. Estic fent servir la part emocional del meu cervell. I així no arribem gaire lluny.
Doncs ens quedem amb aquests dos conceptes, prioritzar i planificar, però recomano moltíssim que seguiu a l'Helena Puigseguitart en aquesta xerrada TET, perquè ho explica tot molt, molt, molt millor i amb més temps que el que tenim ara. Helena, un plaer, moltes gràcies.
Gràcies a tu, Noé.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
I donem pas ara a en Jordi Margarit. Jordi, molt bon dia.
Bon dia, Noé. Mira, un 8 d'octubre, com avui, però de 1969, neix a Barcelona Susana Griso, la periodista cridada a ensucrar tot allò tan ranci que ens arriba de la capital del reino. Va néixer sentint precisament aquesta cançó per ràdio, Sugar Sugar dels Archies. Sugar. I com a contrapunt, aquell 1969, molt de tant en tant, aquí alguns espais de ràdio es feien ressò del grup de folk i podíem escoltar aquestes rondes del vi, el tema més conegut de l'entranyable Jaume Arnella.
No vagis a la mar, encomen a les penes. No vagis a la mar, les aigües en van plenes. Dona't fora del port, Hi ha una vella taverna vora vora del port. Hi ha un bar de mala mort. Ai, la, la.
Indubtablement, on més van triomfar les rondes va ser els focs de camp, les sortides dels grups d'esplai, escoltisme i, de més, apassionats dels tres només acords de guitarra, i va esdevenir tot un himne per l'època. I si parlem de programes de ràdio, aquell 1969 emetien per primera vegada el programa Protagonistes a Ràdio Nacional d'Espanya, presentat primer per José Ferrer. 4 anys després, ja el dirigia i presentava Luis del Olmo. Amb algunes variants, va passar per Ràdio Nacional, COPE, Onda Cero i Punto Radio. Va ser un dels 2 programes líders de l'Estat en competència directa amb l'Hoy por Hoy, d'Iñaki Gabilondo, a la cadena SER. Aquell any, també, 1969, comencen a Texas, atenció, les Pop Chronicles, 2 sèries d'emissions que constitueixen, atenció, la història més completa de la música pop dels anys 40 i 60. Ho presentava el mític John Gilligan, un dels més coneguts locutors musicals de la AM nord-americana.
La primera pedra @racu.cat.
En el viatge d'avui coneixerem una part de la Toscana amb la seva capital, Florència, una ciutat plena d'art, història i amb molts atractius. Anirem al Manhattan de l'edat mitjana, visitarem un poblet amb passat etrusc i romà i acabarem en un parc temàtic dedicat a Pinocho, l'any que s'ha estrenat la pel·lícula centrada en aquest personatge de ficció i que està protagonitzada per Tom Hanks.
Damas y caballeros, les presento a la 8ª maravilla del mundo. ¡El grande y único Pinocho!
Bon dia, Josep. Avui ens porta justament a la Toscana, una de les zones que tothom vol visitar pel seu romanticisme i per l'encant dels seus pobles.
Sí, bon dia. Qui no té al cap aquest indret i tot el romanticisme, i qui no ha vist mai una pel·lícula d'amor filmada en aquesta regió italiana. Vaja, que per mi és pensar en la Toscana i de seguir també al cap la imatge d'una vespa movent-se a tota velocitat pels carrers revirats i costeruts dels pobles de la zona cercant l'amor perdut, uns poblets que també estan envoltats de vinyes i xiprers.
Mm-hmm. És realment la imatge bucòlica que tots ens ve al cap. Per tant, Josep, vinga, per on comencem aquest viatge romàntic?
Doncs mira, ho farem per la seva capital, Florència. Si ens agraden els museus, aquí tenim un paradís amb la Galeria de l'Acadèmia, on podrem veure el famós David de Miquel Àngel, segur que tots tenim present aquesta escultura. Podem veure la Galeria dels Uffizi, que té una de les col·leccions de pintura més importants del món, o el Palau Vecchio, un palau que ja era famós, però encara es va fer més famós arran de la novel·la i posterior pel·lícula Infern de Dan Brown. De temples religiosos en tenim un munt. En destaco el majestuós Duomo, la catedral, amb el seu famós campanile i baptisteri, la capella dels Medici, o l'església de la Santa Creu, que és convertida en un panteó on hi ha les tombes, entre d'altres, de Miquel Àngel, Galileu, Maquiavel, o també trobem el cenotafi de Dante Alighieri. I saps què és el que més m'agrada de Florència, a banda de passejar, de perdre's pel famós Ponte Vecchio o la plaça de la Signoria?
Doncs no, a veure, digues.
D'una banda, m'agrada pujar fins a la plaça de Michelangelo, on gaudirem d'unes excel·lents vistes a la ciutat. I de l'altra, el que busco quan vaig a Florència és les fonts d'aigua en gas, frisante, en diuen els italians, i veurem que a diferents punts de la ciutat hi ha fonts gratuïtes d'aigua amb gas.
Sí, sí, és ben curiós, això de fonts d'aigua amb gas.
Sí, no només ho trobem a Florència, sinó que he trobat fonts d'aigua frisante altres pobles d'Itàlia.
I ho dèiem on començar, de Florència anem a la Manhattan medieval.
Sí, anem a una de les icones de la Toscana, al poble de San Gimignano. És famós per les seves torres, de les quals se'n conserven 15, fixa't, de les 72 que hi havia tingut. De fet, a l'edat mitjana, en els pobles de la Toscana, les famílies que tenien diners competien entre elles per aixecar les torres més altes. Vaja, que el fet de tenir una torre més alta que la del veí era símbol de poder i riquesa. A la vegada també servien aquestes torres com hostals i també com a fortaleses. Aquí recomano fer tres coses. Mira, a San Gimignano s'hi pot arribar per diferents carreteres. Jo el que recomano és que, com veieu, hi ha la silueta, el que s'anomena l'Skyline de San Gimignano, us atureu i aneu fent fotografies, perquè és molt bonic veure aquesta imatge de taló de fons del poble. I després recomano menjar un gelato a la plaça de la Cisterna, on trobarem, però fixa't, trobarem una de les millors gelateries del món, per no dir la millor. I vols que et recomani un gelat d'aquí?
Va, sí, vinga, que m'encanten, a més, fins i tot, encara que faci fred, m'agraden.
Doncs mira, has de buscar el gelat de crema de Santa Fina. Santa Fina és la patrona de San Gimignano. Potser algun dia explicarem la història d'aquesta santa, que és ben curiosa, eh? I aquest és un gelat amb sabor a safrà, fixa't, fet amb violetes grogues que diuen que no es creixen dins del mur del poble.
Caram, tu, que sofisticat. Doncs haurem d'anar a provar-lo. I seguim viatjant, a veure cap on ens portes ara.
Doncs mira, ara anirem cap a Volterra. Es tracta d'un municipi que està situat dalt d'un turó, han passat etrusc i romà, com dèiem al començament, i aquí podrem primer gaudir d'excel·lents vistes sobre tota la regió, veure el teatre romà, visitar el museu etrusc i, com a curiositat, potser això no li agradarà a tothom, el museu de la tortura.
Però, escolta'm, Josep, encara no ens has parlat de Pinocho, no? Que tenim aquí la banda sonora... Explica'ns una mica, a veure.
Sí, ho he deixat pel final, perquè crec que és una manera d'acabar el viatge tornant a la nostra infantesa. És un lloc que es poden visitar tan petits i grans, i per tant és un lloc ideal per les famílies. De fet, per tota la Toscana trobareu records d'en Pinocho, però si voleu fer una immersió en el conte i en el seu autor, hem d'anar al poble de Collodi. El parc, fixa't, va ser inaugurat l'any 1956 i es divideix en diferents àrees que reviuen moments del conte, com per exemple Pinocho amb Geppetto, Pinocho a la panxa de l'Helena o amb la fada. Ara que s'ha estrenat la pel·lícula protagonitzada per Tom Hanks, doncs segur que el parc es tornarà a reactivar, es tornarà a posar de moda, i crec que és un bon lloc per acabar un viatge a la Toscana.
Sí, senyor, doncs així hem volgut acabar. Moltíssimes gràcies, Josep. Fins d'aquí un parell de setmanes.
Molt bé, fins d'aquí un parell de setmanes. Adéu, bon dia.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
De tendències i sostenibilitat, perquè ser sostenible també ens fa ser més feliços, i així ens explica també la Sònia Frutats, que està al capdavant del magazín digital So Good So Cute, que ens ensenya justament això i ens inspira justament a això, a viure més sostenibles i més feliços. Sònia, bon dia.
Bon dia.
I hi ha una manera de cuidar-nos, sobretot jo diria a nivell espiritual o a nivell personal, de treballar-nos una mica, i que ara té nom anglès. Això vol dir que és tendència, no?
Exacte.
Journaling, no?
Exacte. El journaling, al final, és el diari de tota la vida, sí, que a vegades fèiem de més petites, d'adolescents. Jo tenia un diari, sempre m'ha agradat molt escriure. No és més que això, però sí, exacte, li posen noms anglesos i ens serveix d'excusa per presentar-ho aquí. I sí que és una tècnica de mindfulness, també un altre anglicisme, d'atenció plena, i al final és per connectar-nos. I jo sempre dic que si estem bé amb nosaltres mateixes, serem més capaces d'estar bé amb l'entorn, de cuidar.
Però segur que sí.
Si no estem bé, no podem cuidar.
Per tant, entrem a fer journaling i com ho fem? Com ens hi posem?
Exacte.
Perquè no deu ser només d'agafar i fer un diari com abans fèiem.
Sí. Bueno, no et pensis, eh? O sigui, és la proposta que fem des del Club Sou Gut aquest mes, a l'octubre, i consisteix, si no el que deies, primer de tot, en trobar un moment i un espai per escriure cada dia. Molta gent, nosaltres potser que ens hem dedicat més a la comunicació d'escriure, ho portem més a dins, però hi ha molta gent que diu escriure davant del full en blanc.
No sé ni per on començar.
Exacte, doncs aquí sí que és on podem ajudar a través d'algunes propostes i idees. Es tracta això, que trobis el moment del dia, que et posis en un entorn bé, amb jo què sé, si vols, amb una musiqueta, amb una espelma, amb un incens, o amb el que vulguis, i et guardis aquest espai. És interessant fer-ho a primera hora del matí perquè ens ajuda molt a buidar el capital, però també a darrera hora del dia, per anar-nos a dormir més tranquil·les, doncs també està bé. I consisteix en... al final escriure el que vulguis, però sí que us puc ajudar amb algunes preguntes, per exemple, doncs a dir com has dormit o com has passat el dia, què t'ha agradat d'avui, què agraeixes, què no agraeixes, què t'agradaria fer demà, com t'agradaria estar. Són simplement excuses de preguntes que et serveixen per començar i després ja vas tu sola, tu sol, escrivint i veuràs que et van sortint. Per què serveix tot això? Ens serveix per endreçar les idees al nostre cervell. A vegades tenim moltes coses al cap i això ens ajuda a posar focus, saber què volem, què no volem, què ens agrada, què no ens agrada. També ens permet comunicar millor. A vegades són idees, coses que volem dir, coses que volem fer, que no sabem com expressar-les, i et surt, ja veureu, els primers dies escriure és com estrany, però després cada dia vas escrivint allò que necessites, t'ajuda a endreçar, alliberar la ment. També ens ajuda molt, perquè són coses que tenim a vegades al cap. Per exemple, amb la meditació va molt bé a primera hora del matí, això m'ho va dir l'Anna Alfaro, que és una coach. Busqueu en alfaro.com, és una coach molt, molt interessant, que per cert està col·laborant amb el mes d'octubre amb el club, amb això, amb el journaling, està ajudant-nos a enfocar-ho. I em va dir, quan et posis a meditar, a vegades et poses a meditar, que no es tracta de posar la ment en blanc, sinó simplement de dedicar un moment a parar i a deixar fluir els pensaments, però hi ha coses que et molesten, que et preocupen, que has de fer, que no sé què. Doncs potser primer, abans de meditar, fer 5 minuts de journaling, d'escriure, de vomitar tot allò que tens al cap, perquè aleshores pots començar a meditar més
clar,
centre.
Queda en el paper i tu et pots centrar una mica, és com que a l'està escrit ja no cal posar-ho dintre el cap. No?
Tal qual, exacte. Sí, sí. O sigui, el journaling ens ajuda a això, a l'està escrit a les coses, a deixar-les fora de la ment, a endreçar-les, a entendre-les. A vegades, quan escrivim és quan entenem, us en recordeu quan estudiàvem, que quan apreníem...
Quan feies l'esquema i quan ho tornaves a escriure...
Quan feies, en català, com es diu, les xuletes?
Doncs no sé com es diu xuleta, no sé si és exactament el mateix, ara ho mirarem.
Doncs era quan feies això, que al final no la necessitaves perquè te l'havies escrit i ja te'n recordaves de tot, doncs el journaling una mica ens ajuda a això, també a expressar sentiments... A vegades no sabem com dir les coses i el posar-les per escrit i dedicar-li un moment, una atenció... I, per suposat, ens ajuda a temes de disciplina, d'organització, perquè obligar-nos o convidar-nos a fer una cosa cada dia com aquesta també genera una disciplina i una organització que després es pot traslladar a molts àmbits de la vida. I el que us deia, hi ha moltes maneres de fer journaling, inclús hi ha el llibre aquest de la Julia Cameron, que és molt antic, el camí de l'artista, que deia les morning page, que et deia només aixecar-te, has d'escriure sense sentit tot el que et passi pel cap i has d'omplir 3 fulls. Era l'única... És també una manera molt interessant d'introduir-se amb el journaling. No tinguis por del què, del qual i tal.
Perquè no té per què llegir-ho tothom. Acabo de trobar lo de la xuleta. En català no hi ha equivalent exacte per la fórmula castellana xuleta, els apunts breus que es duen d'amagat a un examen. Ara bé, col·loquialment es fa servir la forma adaptada xuleta, escrita amb X. Per tant, seria xuleta, eh?
Xuleta.
No hem fet tan malament, hem dit xuleta i és xuleta.
Exacte. Doncs això, us convido a posar en pràctica això, per exemple, ho podeu provar, proveu durant una setmana, no us agobieu. Va. Una setmana, 5 minuts cada dia... Provem, mireu a
i si funciona, mirem a Sogutsuki, perquè justament estareu també treballant aquest tema, no?
Exacte, i hi ha l'Anna Alfaro, que li hem fet una entrevista i ens ha donat consells i tal, que ja en sap moltíssim, té inclús un curs que també us podeu mirar a la seva web, i a veure què passa. Jo m'atreveixo a dir-vos que estareu més felices, més tranquil·les
segur.
I millor.
Segur que sí, segur que sí. Doncs ho provarem, Sònia Frutats, moltíssimes gràcies.
Gràcies.
Segueix-nos a Twitter @primerapedra.
No sé si mai us heu preguntat quin aspecte tenia el lloc on viviu fa milions d'anys. Ancient Earth és un mapa interactiu que permet buscar qualsevol part del món i veure com era, per exemple, en l'època dels dinosaures. L'invent reconstrueix els mapes segons els moviments de les plaques tectòniques entre fa 20 i 750 milions d'anys, la qual cosa possibilita saber on estava situada cada ciutat. Ancient Earth és un mapa interactiu, per tant, que recompon les fases geològiques del nostre planeta. En volem parlar avui amb en Llorenç Planagumà, que és geòleg. Llorenç, molt bon dia.
Hola, bon dia.
Clar, l'aplicació et permetrà 750 milions d'anys enrere. Com era el món en aquella època?
Bé, el món era molt diferent el que coneixem ara, a nivell de geografia i de relleu, ja que fa 750 milions d'anys, doncs, estàvem... perquè ens entenguem, els continents no eren allà on són ara, sinó que ha anat evolucionant i estàvem com amb el pre-supercontinent, perquè va haver un moment en el qual, fa uns 300, 400 milions d'anys, doncs que tota la Terra hi havia un sol continent, com si Àsia, Àfrica, Europa, Austràlia estiguessin tots junts, i doncs això encara era abans d'aquest supercontinent.
Això parlem de 750 milions d'anys i l'aplicació arriba fins als 20 milions d'anys. Suposo que és que entre aquesta franja arribem al que s'assemblaria més al que estem ara?
Sí, fa 20 milions d'anys no hi ha canvis significatius respecte al que explicava abans de la diferència de continents. Ja els que coneixem actualment doncs ja es havien conformat i bàsicament els canvis significatius podien ser en aspectes de més de nivell doncs, de l'aigua del mar o a vegades algun estret, com per exemple ha passat en èpoques, parlant sempre d'això de 20 milions d'anys, doncs, com l'estret de Gibraltar, que es va arribar a tancar i el mar Mediterrani es va quasi dessecar, però això són aspectes petits, tot i que ens semblen grans, però respecte on se situen els grans continents. O sigui, fa 20 milions d'anys ja estaven situats. Segurament, doncs, sí que... perquè ja l'Atlàntic s'ha doncs, anat separant una mica més, però no... però res significatiu.
Déu-n'hi-do, clar, parlem de milions i milions d'anys. Entre mig,
sí,
han passat 26 períodes diferents.
Sí, bueno, això en geologia és un dels aspectes més estranys, perquè la nostra unitat de temps és el milió d'anys, com doncs, per nosaltres, per l'ésser humà, doncs és l'any que ens estem acostumats. Quan parlem de civilitzacions antigues, a vegades parlem de 2.000, 3.000, 4.000 anys, clar, nosaltres la Terra va començar fa 4.000 milions d'anys i és això. I per nosaltres l'unitat de temps és el milió d'anys.
Ens situa l'home en una posició que hauria de ser molt humil, perquè no hi pintàvem res amb tota aquesta pila d'anys. Absolutament
no,
res.
No hi pintàvem res. Tenim, com a espècie tenim 300.000 anys. O sigui que... No,
que ni una unitat de les que feu servir vosaltres, eh?
Exacte, ni una unitat. Tenim dies.
Exacte.
Respecte a la geologia, l'espècie humana té dies només.
I fa uns 260 milions d'anys se suposa que la península ibèrica estava en la línia de l'Equador. Estava pràcticament a la mateixa distància de Nova York que de Tunísia. Per tant, costa també d'imaginar, no?
Sí, això també és un aspecte a vegades que quan treballem la geologia ens hem de pensar, perquè a vegades quan estudiem roques antigues, per exemple, fa 300 milions d'anys, doncs que la situació no era... la latitud no era la que tenim actualment, sinó que era més al sud, que això afecta a vegades amb restes fòssils, amb vegetació, que puguis trobar de plantes entre les roques, doncs esclar, que era diferent.
El canvi climàtic farà que els canvis que es preveien puguin ser molt més accelerats?
Bueno, sí, el canvi climàtic bàsicament el que afecta és amb els canvis respecte al nivell del mar, que això també provoca canvis, no tant amb les masses doncs, continentals, però sí que amb el nivell del mar, i després que el ser tan ràpid, l'adaptació dels éssers vius doncs, quasi desapareix. O sigui que normalment els canvis climàtics al llarg de la història geològica de la Terra són més pausats, o sigui, clar, és diferent que s'escalfi un grau en 1.000 anys, no pas que s'escalfi un grau en 20 anys. Uh-huh. I això és un problema, això.
Això és un problema, ara ho diem, perquè tot ho mirem des del punt de vista humà, per tant, l'home serà capaç d'adaptar-se a aquests canvis?
Aquesta pregunta és quasi filosòfica.
Segur, perquè al final, quan parlem de tants anys, ens traslladem a una altra dimensió, no? I és
l'home és una espècie que per l'evolució, doncs, s'ha adaptat molt, o sigui, s'ha adaptat a quasi tots els climes que hi ha a la Terra, que això hi ha poquíssimes espècies que ho poden fer, de tal manera és previsible que també s'adapti. El que passa que per adaptar-te has de ser nòmada. I sí que és veritat que l'home ens hem tornat molt sedentaris amb les ciutats, amb les grans ciutats, i clar, i aquest sedentarisme no ajuda a l'adaptació. Mm-hmm. De tal manera que sí que és capaç d'adaptar-se el que seria l'espècie, l'homo sapiens, que coneixem, però ha de tenir aquesta vessant més nòmada de canviar d'espai i de lloc per adaptar-se.
Mm-hmm. Ens farem migrants climàtics, segur.
Sí. Els migrants climàtics és una part d'aquesta adaptació al canvi climàtic.
Mm-hmm. Doncs estarem pendents també d'aquesta aplicació, que potser ens va donant certes pistes de cap a on anem, també, que és la gran sí. pregunta de la humanitat, no? D'on venim
sí,
i on anem?
Sí, exacte. Sí, si més no, ens relativitza l'espècie humana, aquesta aplicació.
Segur.
Doncs que petits que som enfront als grans canvis que hi ha hagut a la història de la Terra.
I que poc a vegades ho pensem,
Exacte.
Doncs tot un plaer parlar d'aquesta aplicació Ancient Earth, que, com dèiem, és un mapa interactiu que recompon les fases geològiques del nostre planeta i et permet veure, doncs, això, com era el nostre espai on vivim fa molts i molts milions d'anys. Moltíssimes gràcies, Llorenç Planagumà.
De res, a vosaltres.
Una abraçada.
La primera pedra, dissabtes i diumenges de 6 a 7 del matí, amb Noemí Polls.
Joan Maria Moros, bon dia.
Bon dia.
Tinc moltes ganes de veure aquesta pel·lícula que avui ens proposes.
És que està molt bé. I és molt bona.
Que no ens faran al cinema, no?
Aquí no. No, la faran alguns dies a Los Angeles perquè pugui entrar a la cursa dels Oscars, a les nominacions, però Netflix ha decidit que la resta del món el que es veurà és només a la seva plataforma. I t'haig dit que val molt la pena. Una de les coses més espectaculars és la transformació d'Anna de Armas en Marilyn Monroe.
Te l'acabes creient, no?
Molt.
La veus a ella?
Molt. Absolutament. I a més veus les fotos reals i veus les fotos de la caracterització de l'Anna de Armas i dius, és que és exactament ella, en aquesta pel·lícula que es diu Blonde.
Miss Monroe, it's time!
Aquesta escena, aquests flashos que sentíem dels fotògrafs és en una de les estrenes de pel·lícules que va fer ella quan ja era tot una estrella, no només als Estats Units, sinó una estrella mundial. Coses a tenir presents. Dura 2 hores i 3 quarts, la pel·lícula. Jo haig de reconèixer que la vaig veure com en dues parts, com si fos una minissèrie, però sóc veure sencera perquè és a dir, no és que parés per allò, per avorriment i tot això, sinó per
una logística.
Qüestió de logística d'horaris i de son. Però es va veure sencera i està... i és un pèl dura, perquè tots sabem una mica la vida de la Marilyn Monroe, de tot el que hem anat llegint, tot el que s'ha anat explicant, perquè cada any, és això, quan s'acosta l'aniversari de la seva mort, es va recordant com es va... És a dir, quines van ser les causes que van envoltar la seva mort, que encara hi ha moltes preguntes que s'han de respondre, però és que te n'adones que va tenir una vida absolutament bèstia, és a dir, va ser molt trista. Hi havia moltes coses, per exemple, que jo no sabia, que són... Tampoc no farem aquí un gran spoiler, perquè el tema, diguem-ne, que és conegut. Però jo no sabia que havia estat, per exemple, embarassada i que havia tingut avortaments. I això és una cosa que amb ella la marca molt, que havia tingut una infància absolutament tristíssima amb el pare que abandona amb ella i amb la seva mare que l'han d'ingressar en un hospital psiquiàtric, amb ella que passa en unes famílies d'acollida que, a més, abusen sexualment d'ella, fins que hi ha un moment en què comença a despuntar en el món de la publicitat i a partir d'aquí també entra en el món del, en el món del cinema. Ella volia triomfar en aquest món, intenta fer moltes, moltes activitats, molts cursos, aprendre molt per ser actriu, per abandonar aquesta imatge de noia superficial. Explosiva, superficial, no? És a dir, que és el títol de la mm-hmm. pel·lícula, és a dir, com que Rosa, doncs, escolta, més a dir, tot això no ens ha de buscar res més. Hi ha una escena, per exemple, en què un dels grans dirigents de Hollywood el que fa és sortir dels estudis després que ella faci una prova i l'única cosa és fer, les fixa és en el cul, per exemple, no? Però jo crec que val molt la pena. Val molt la pena veure-ho. Sobretot per l'Anna d'Armes, per la seva interpretació i la caracterització, que és realment espectacular. Increïble. Després, per conèixer aquesta etapa, que també té com molta gràcia veure-la, no? Quan hi ha pel·lícules o sèries que s'hi refereixen, que és aquest moment del Hollywood daurat dels anys 50, 60, veure l'exitàs que té en les seves produccions i després també tota aquesta història de la seva vida personal, que és absolutament desgraciada. És a dir, diria que hi ha molt pocs minuts de la seva vida, com a mínim aquí en aquesta pel·lícula, en què ella sigui realment feliç. Però va escoltar molt la pena. Està basada en un best-seller de les 5 vegades finalista Premi Pulitzer, la Joyce Carol Oates, però és que és espectacular.
Sí, sí, sí.
És espectacular.
Fins i tot per estar al cas també d'un personatge que ha format part de la nostra...
Clar, perquè és això, és a dir, podem veure pel·lícules, i si busquem les plataformes trobem algunes de les pel·lícules que ella ha interpretat. Tots tenim imatge, a més, de l'escena icònica en el metro de Nova York, la pel·lícula del... No sé si està en català ara, però La tentació en bebé arriba, en què ella passa per allà sola, i hi ha aquella voleiada del vestit que porta, no? Tot això ho tenim molt gravat, sabem moltes de la... A Niàgara, per exemple, quan bàsicament el que es fa és fer servir la seva imatge, però... O aquesta Ningú és perfecte, no?, que la tenim amb la... treballant en aquesta orquestra, que s'ha aplicat fantàstica, que a més surt el Jack Lemmon i el Tony Curtis. Mm-hmm. Val molt la pena, també, per conèixer tota aquesta història.
Sí, sí, la recomanem fermament.
Però, diguem clar, que és una pel·lícula trista per la seva història.
Blonde, per tant, la mirarem, Marilyn Monroe.
A Netflix, 2 hores i 46 minuts.
I demà sèrie televisiva?
Sí.
Que també ens agradarà, segur.
I jo crec que també ens agradarà, bueno, sí. I mira, són 3 capítols, és a dir, que bàsicament estem parlant d'una durada similar. Vull dir que podrem fer un dia...
Fantàstic.
Un dia sessió de 3 hores de pel·li i un altre dia sessió de 3 hores de sèrie.
Fantàstic. Doncs ens veiem demà.
Fins demà.
Adéu.
La primera pedra, amb Noemí Polls.
Buenas noches, en estos momentos... Vamos a conocer quién es el representante de España en Eurovisión Junior. Quédense con su nombre, quédense con su cara, Carlos Higes. Bueno, felicidades, Carlos, dame un abrazo de campeón. Bueno, cuéntame, ¿qué tal estás?
Pues estoy muy contento, muy feliz y muy emocionado de vivir esta experiencia porque es muy difícil de conseguir, de un montón de niños que me hayan elegido a mí es... Súper emocionante y estoy un poco nervioso, pero estoy súper feliz y súper emocionado.
Escolta'm, Jordi.
Hola.
Ja tenim...
Hi ha un representant.
Representant dels juniors.
Exacte,
dels juniors.
De Televisió Espanyola. L'anunciaven, això era dimarts, al programa del... el Masterchef Celebrity,
uh-huh.
I, bueno, així, en sorpresa, allà al mig, bueno, descobríem aquest noi, que és aquest noi que estem sentint. Això era quan participava a La Voz Kids, que va quedar semifinalista. I que Déu-n'hi-do, com canta, eh? Fixa't. Jo reconec que, en el meu cas, a mi em perd perquè la cançó m'encanta.
T'encanta la cançó.
Sí. I, bueno, el noi s'ha de reconèixer que, bueno, fa els seus gorgoritos, jo això li compro.
És molt jovenet, no?, també, hem
sí,
de dir.
Sí, clar, sí, a veure, aclarim-ho. Ell es diu Carlos Higes, té 11 anys.
Clar, és que...
És de València.
Una criatura.
Sí, i no només canta, sinó que també és actor i model.
Ah, caram.
Com et deia, va participar a La Voz Kids, també a l'Idol Kids. I és curiós perquè a La Voz Kids, en això que estem sentint, allà es van quedar flipats, perquè el noi va dir que, a banda de l'apassionat de la música i tot això, era fan d'Armènia i que sap cantar en armeni.
Armènia? Que cante algo en armenio,
por favor. ¿Puedes cantar algo en armenio? Varas treinaman koach euskera tok xoxogan dediko kiankir dun erkir uino viera zankir harin edipes
caram, escolta en Jordi.
Jo no entenc res. Jo no podria dir cap d'aquestes paraules.
Però no, està molt bé.
Està molt bé, el noi sap cantar en armeni i la veritat és que té un vozarrón bastant considerable que jo li compro bastant. Alguns diuen que és un nen prodigi. La mare, en aquest concurs, va dir que el nen, quan sent una cançó d'un idioma que no coneix, que li agrada, s'estudia l'idioma per poder cantar aquella cançó.
Bueno, està molt bé, doncs.
Sí, clar.
No, quina capacitat, per això.
Sí, espero que no escolti moltes cançons amb moltes idiomes diferents, perquè si no... Però, bueno, en qualsevol cas, és molt el francès i l'armeni sí que el sap parlar. En qualsevol cas, també és veritat que el tema d'Armènia és clau, perquè precisament Eurovisió aquest any serà a la capital d'aquest país, d'Armènia, que és el que va guanyar l'any passat.
Eurovisió Kids, recordem-ho.
Eurovisió Junior.
Perdó, Junior.
Sí.
Ai.
No sé si recordes la cançó que va guanyar l'any passat.
No.
Era Kwami Kwami.
Qui és aquesta que cantes?
Aquesta
noia,
era
no?
Malena, que llavors tenia 14 anys, una noia que venia de la clàssica i bé, de seguida es va posicionar com a favorita. L'espanyol era un noi de Cornellà, que es deia Levi Díaz, i cantava Reír.
Home, aquesta no la recordo tant, però tampoc no et diré que...
Bueno, ara que l'escolto, el noi té una veu més d'adult que no el
sí,
Carlos Iges. No sé si això li jugarà a favor o en contra. Levi Díaz va quedar 16 de 19. Uh-huh. Aquest any és molt probable que el Carlos Iges quedi millor, entre altres coses perquè només hi participen 16 països.
Ah.
Amb la qual cosa, ni que sigui per això,
ja
podrà fer.
Exacte.
El que sí que és interessant aquest any és que, per exemple, torna al concurs al Regne Unit, que feia 17 anys que no participava a l'edició infantil d'Eurovisió.
Uh-huh. I què cantarà?
Doncs mira, això no se sap encara.
Oh.
De fet, el termini per presentar les cançons s'acaba el 4 de novembre, i a hores d'ara només hi ha 9 cantants escollits i 4 cançons triades.
Mm?
El que sí que et puc posar són les dues favorites que hi ha a hores d'ara.
A veure. Home.
Donem-li el benefici del dubte,
sí,
perquè això és una actuació en directe. Encara no han fet el videoclip oficial. Però ella té 12 anys, és una noia que es diu Laura... és bastant impronunciable, Balbachkevich. Espero poder-ho fer, que em perdoneu els polonesos que ens escoltin, perquè és la participant de Polònia, i també surt de la Voz Kids. El tema es diu To the Moon, cap a la lluna. Però no és la gran favorita encara. La principal... a hores d'ara, de moment, recordem que en tenim 4 de 16, en falten moltes per saber, és la dels Països Baixos. La cantant es diu Luna. I el tanto, Noemí, perquè sembla que digui una paraula en català.
Oh, a veure.
Escolta.
Epa! Ara no torni. Sí, la festa. Enjoy la festa.
És que la cançó es diu precisament La Festa.
Ah.
El que passa és que és italià.
Ah, això t'anava a dir.
Però, a més, escolta, almenys...
Bueno, nosaltres podem interpretar-ho com que en català,
sí,
perquè la paraula és la mateixa.
Ah, no, ens ho quedem per nosaltres.
Nostra.
A més, la cançó a mi m'agrada bastant més que l'altra que hem sentit.
Millor que l'altra, sí. Ja,
aquesta noia té 12 anys i, bueno, en qualsevol cas, seguirem pendents d'aquesta evolució que vagi veient, perquè, com pots veure, s'està preparant aquest Eurovision Junior.
Sí, sí.
I, sobretot, ara, veure quina serà la cançó que li donaran a Carlos Iges per representar televisió espanyola.
I que estic segura que tu ens la portaràs aquí.
Sí.
Ah,
i apunta, Eurovisió Júnior. Això és diumenge 11 de desembre a la tarda.
Ah, encara tenim temps.
Bueno, però no tant,
No, home, uns mesos encara.
Abans
sí.
Abans que Nadal, Això està,
sí.
Això està aquí a la cantonada.
És veritat. Ens n'adonarem i ja haurem passat els dies. Doncs estarem pendents, Jordi Ramos. Ens quedem escoltant aquesta cançó que diu Festa, la nostra festa, i que acabis de passar molt bon dia.
Igualment.
Adéu-siau.
Bon dia.